La política municipal a l'Espluga FM Ràdio.
Bona nit, salutacions des de l'antic hospital de l'Espluga de Francolí. En uns instants començarà la sessió ordinària del ple municipal de l'Espluga corresponent al mes d'octubre. Ara, doncs, en breus minuts començarà a la sala polivalent de l'antic hospital i abans de l'inici el que fem és repassar ràpidament l'ordre del dia. En primer lloc, s'haurà d'aprovar, s'admetrà a votació, l'esborrany de l'acte 9/2018 celebrada pel ple municipal el dia 27 de setembre de 2018. El segon punt d'una compte dels decrets dictats per l'alcaldia del 80 al 96 del 2018 als efectes del seu coneixement. El tercer punt és l'aprovació de la segona certificació i factura de les obres de millora del camp de futbol municipal. El quart punt de l'ordre del dia, l'aprovació de la modificació del pressupost 4/2018. En cinquè punt, aprovació de la modificació de la plantilla del personal. En sisè, aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2019. El setè punt és la moció que presenta Convergència i Unió sol·licitant la gratuïtat de l'autopista AP2 entre Lleida i Montblanc. En vuitè punt, informes de presidència i regidories, si com és habitual, claurà amb els pregs i preguntes. En uns instants comença aquesta sessió ordinària, per tant la podran seguir en directe al 107.4 de la freqüència modulada i també a esplugafmradio.cat, al portal web. Hi trobaran l'actualitat, el repàs de les notícies i també demà a les 11 del matí, a les 3 i a les 7 del vespre, al dial, al 107.4.
El ple ordinari del mes d'octubre. En primer lloc, disculpar a l'Aida, que no pot estar aquí amb nosaltres. De l'acte, hi ha algun tema? S'aprova l'acte? Estaríem endavant. Aprovada per unanimitat. Dels decrets d'alcaldia, hi ha alguna pregunta? Anem al punt número 3, aprovació de la segona certificació i la corresponent factura de l'obra de millores al camp de futbol municipal.
Tracta d'aprovar la segona certificació que puja un total de 103.939,66 €, que va acompanyat de la factura corresponent, i s'acorda enviar-la o es proposa enviar-la a la tresoreria municipal per tal de que procedeixi al seu pagament d'acord amb el calendari previst.
Hi ha algun comentari? S'aprova? Ah, no, perdó. S'aprova? Doncs aprovat per unanimitat. El punt número 4 és l'aprovació de la modificació del pressupost 4/2018.
La proposta és aprovar l'expedient de suplement de crèdit pel pressupost del present exercici per un import total de 87.994,31 €. Amb el detall que s'acompanya a la certificació i a la proposta d'acord que ja s'ha passat als regidors. S'ha informat de la necessitat de fer-ho. I el segon punt és exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari dels 15 dies hàbils mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al butlletí oficial de la província. I si no es presentessin reclamacions, l'acord seria ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes, comptant des de la finalització del període d'exposició pública, per a resoldre-les. I tercer, donar compte d'aquest acord a la unitat d'intervenció per fer les oportunes anotacions i assentaments.
Bé, tal com van informar portaveus, aquesta modificació de crèdit és aquella que costarà fer cap a final d'any per tal de regularitzar les partides que poden cuixejar una miqueta, a banda d'algun increment en partides que hi ha hagut alguna despesa de darrera hora. Vam donar el detall a portaveus. Bàsicament, les més importants és l'increment que fem amb el manteniment de l'escola Martí Poch, perquè ha sortit un problema a la pista del pati, la pista esportiva del pati, que se'ns tomba el bordillo de la pista, s'ha decantat tot i ha arrossegat una miqueta la valla i s'ha de treure tot i s'ha de tornar a posar, i això tenim un pressupost de gairebé 9.000 euros per... no, de 6.000 i pico d'euros per arreglar-lo. Després incrementem la partida d'obres diverses en 13.000 euros perquè el que farem, una de les coses que farem noves és al darrere del carrer Milmanda, entre el carrer Milmanda i el carrer Joan Amades, amb una parcel·la municipal, habilitar-hi un aparcament, un aparcament de vehicles, per cotxes, bàsicament, que, bueno, que farem un aparcament no massa amb sauló i amb unes tanques de protecció perquè els cotxes no puguin caure al metro de desvill que hi pot haver. Aquí cabran uns 20-25 vehicles i s'hi podrà accedir pel carrer Milmanda, la qual cosa ajudarà a descongestionar l'aparcament del carrer Milmanda, tant del carrer Milmanda com del carrer Joan Amades. Aquestes són les dues, potser les dues més importants que hi ha. La de més són manteniments, que han pujat més els manteniments del que hi havia pressupostat, i tot això ho financem, aquests 87.000 euros, 88, és que tinc el vell. 87.900 i tants euros els financiem tots del remanent de tresoreria de l'any passat.
Bona nit. Sobre la modificació del pressupost que presenteu per l'aprovació del ple, nosaltres ens abstindrem, tal com vam fer l'aprovació dels pressupostos. Això és la modificació dels mateixos pressupostos que dels quals ja ens vam abstenir. Entenem que aquesta modificació és quasi tota per causes sobrevingudes i per aquesta causa no ens hi oposem, senzillament ens abstenim.
Perdó. El secretari, crec que l'últim, és que tinc el vell i no tinc el nou, crec que l'última línia hi ha un valor equivocat, és el 700, si l'ensenyes tu, és que res perquè quedi, hi ha un error, un és 700 i l'altre 600, crec, més que res perquè... El total és el mateix, eh? Però hi ha aquest error aquí. Sí, sí, bueno. No ho he sumat, però...
Bé, doncs, abstencions, vots a favor, es queda aprovat per 4 abstencions i 6 vots a favor. Anem al punt número 5. Número 5 és l'aprovació de la modificació de l'RLT.
Relació de llocs de treball.
Relació de llocs de treball i plantilla de personal.
Els acords que es sotmeten a votació és, primer, aprovar definitivament l'expedient de dissolució de l'agrupació voluntària dels municipis de l'Espluga de Francolí i Barberà de la Conca pel sosteniment en comú de la plaça de secretari interventor. Ja es va exposar al públic pels dos ajuntaments i ha passat el termini sense al·legacions. Segon, modificar la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal al servei d'aquest ajuntament en el sentit d'establir la dedicació de la plaça de secretari interventor al 100% de la jornada sense variar ni el grup de classificació ni el nivell de complement de destinació ni el complement específic establert per aquesta plaça. Tercer, sotmetre aquest acord a la informació pública pel termini de 15 dies mitjançant anunci al butlletí oficial de la província. Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que consideren convenients. Quart, transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, aquest acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu. I cinquè i últim, aprovada la plantilla, se'n remetrà una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya dins del termini dels 30 dies i es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha algun aclariment?
Un comentari? Que, bueno, votarem a favor perquè això reverteix en una millora, no? pel servei de l'Ajuntament, comptar amb el 100% del secretari, i el que no entenc com amb tan poquet tant per cent se podia encarregar, no? De...
És la part proporcional.
Sí.
De l'any.
Ja.
No és tot l'any, eh? Bueno, el que consta aquí és un trosset.
Que... Clar. Que... Sí, ja, que la... Que la, bueno, que suposo que això serà una millora per tots dos pobles, no? Per Barberà i...
Sí, però dintre d'aquest exercici no tindrà aplicació. Pel bueno, proper sí.
Pel dintre
d'aquest exercici no, però el que passa que la Direcció General d'Administració Local va dir que havíem de modificar la, el pressupost.
Bueno, però vull dir que pel proper serà una millora.
Modifiquem i així estan contents.
Doncs, vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El punt número 6 és l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2019.
Es proposa la modificació de les següents ordenances fiscals que s'han relacionat en, en la proposta de l'acord. D'acord amb l'augment de l'IPC interanual del mes de setembre a Catalunya, que ha estat del 2,3, i un augment del 3,53% en el servei de recollida i gestió de residus que ha comunicat el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que gestiona per delegació d'aquest Ajuntament. Les modificacions de les ordenances que es modifica són totes aquestes que es relacionen, tota la resta que no, llevat de la recollida de residus, ho fa amb aquest 2,3%. I el segon punt seria que s'exposin al públic mitjançant anunci al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament pel termini de 30 dies els expedients corresponents per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que creguin oportunes i es consideraran definitivament aprovades sense necessitat de posterior acord.
Bé, la proposta que presentem de modificació d'ordenances és la, com ja s'ha dit, és l'increment, com venim fent sempre, l'increment del 2,3% que és l'IPC interanual de setembre a setembre a Catalunya, que és la referència que m'ha agafat sempre des que tenim responsabilitat de govern al nostre grup. No hi ha increment a l'IBI, un any més i portem forces, el mantenim sense increment, i les altres ordenances pugen al 2,3% excepte la de recollida d'escombraries, que puja aquest 3,53%, que val a dir que està per sota de la mitja de la comarca. Com sabeu, el Consell aplica, això és el que aplica el Consell, aplica uns diferencials en funció de lo bé o malament que es fa la recollida selectiva en els diferents municipis. En aquest cas, un any més, l'Espluga està per sota de la mitjana de la comarca, amb la qual cosa l'increment que es planteja és el 3,53, quan el que augmenta el Consell és del 4%. I com a fet singular, que diferencial d'això, hi ha en la ordenança del cementiri el que és la sala de vetlles, que passa de 154, em sembla que era, a 300 euros, amb una reducció pels empadonats a l'Espluga, els difunts empadonats a l'Espluga, del 40%. Això ho fem perquè hi ha empreses de serveis funeraris que fan servir el nostre velatori amb gent de... en la sala de velles amb gent que no és de l'Espluga i ha provocat alguna vegada inclús algun conflicte perquè no podem fer servir la sala de velles i hem d'anar a la residència i a més entenem que qui ha fet l'obra és l'Ajuntament de l'Espluga i d'aquí es provoca aquesta sala de velles de l'Ajuntament de l'Espluga i per tant els espluguins han de tindre un tret de diferencial i que no els de fora, i tot i així encara està per sota del preu que té el territori, en aquest cas de Montblanc, que és privat. I com a modificació important hi ha aquesta, i als preus públics de l'Escola de Música hem afegit, no hi ha increment, però hem afegit unes, a petició del claustre de professors, hem afegit unes modalitats de que són hores de conjuntes i hores individuals que s'adapten a el que estan fent o el que pretenen fer aquest curs, perquè a l'Escola de Música cada vegada tenen, per sort, tenen alumnes més grans que fan uns nivells més superiors i necessiten un altre règim d'horaris que no els que teníem establerts fins ara, i per això hi ha aquests packs conjunts individuals i col·lectius, que és una hora, són diferents, són 4 o 5, 4 concretament, una col·lectiva d'una hora individual de 45, col·lectiva d'una hora i mitja individual de 45, col·lectiva de dues hores individual de 45 i col·lectiva de 45 minuts individual de 30, que són modalitats noves que s'han afegit en el que es veu ofertant a l'Escola de Música per necessitats, repeteixo, que ha proposat el mateix claustre de professors. I en resum, aquest és tot l'increment de les ordenances.
Bueno, nosaltres, com igual que a les anteriors, també ens abstindrem, ja que bueno, no compartim els criteris que seguiu en fer augments i posar preus a les taxes, per tant, ens abstindrem. Respecte a l'últim el comentari que has fet de la sala de vetlles, que hem passat de 100... hem pujat un 85% per lo que hi posa les ordenances, i hi ha una rebaixa del 40. O sigui, això puja bastant més, d'un 2,3 o el que...
No, això és el mateix. Ara no tinc el número exacte. Passa de
15%.
40% queda
180.
150 és un 15% el que augmenta. Perquè... I llavors també hi ha un comentari de... l'espai de Sínia, que també puja més d'un 3%. Sí. Aquest, quin és el motiu?
L'espai Sínia, el que fem és afegir-hi la neteja, perquè fins ara llogàvem la Sínia amb la neteja a càrrec de qui la llogava, i el que ens acabava suposant era problemes, perquè no tothom té el mateix criteri de neteja, i moltes vegades trobem la Sínia amb no tot el bon estat que hauríem de trobar-li. El que fem és afegir-hi la neteja, que són 5 hores de neteja, i també en l'ordenança ho posem, són 5 hores de neteja, i si la Sínia, allò que diu, a vegades... Escolta, ja com que neteja l'Ajuntament, no deixo fet una piltrafa, si passa de les 5 hores de neteja, a un preu també bé prefixat, es descomptarà de la fiança que es deixi les hores de més que hagin d'estar-hi la gent que fa la neteja de la Sínia, i entenem que d'aquesta manera es conservarà molt millor, i qui rebe la Sínia en la següent vegada en règim de lloguer, pues, la tindrà en bones condicions, que en aquests moments moltes, hi havia vegades que sí, hi havia altres vegades que no passava, i si ho fem nosaltres, pues, segur que la Sínia quedarà en bones condicions.
Molt bé, ens passem a la votació. Abstencions? Vots a favor? S'aprova per 4 abstencions i 6 vots a favor. El punt número 7 és la moció sol·licitant la gratuïtat de l'autopista AP2 entre Lleida i Montblanc, que presenta el grup, el presentem nosaltres, el grup de CiU.
La moció diu així: atesa l'elevada sinistralitat i mortalitat que segueix patint la carretera nacional 240 en el tram entre Lleida i Montblanc, la manca de les condicions bàsiques de seguretat que hauria de tenir aquest tram de via, donat l'altíssim volum de trànsit que suporta, i tenint en compte que fins ara només s'han adoptat mesures parcials, que si bé són benvingudes i contribueixen a reduir una part d'aquesta elevada i perillosa circulació, i que fins ara els successius compromisos adquirits històricament pel mateix Ministeri de Foment pel que fa a aquest eix viari que connecta la Mediterrània amb el Cantàbric tardaran com a mínim un any i mig en aportar solucions definitives, atès el preu pagat en vides humanes i en patiment de les famílies del territori tan inacceptable com injustificable, i que la recent desviació obligatòria de camions cap a la AP2, bonificada parcialment, només afecta el tram entre les Borges Blanques i Montblanc. Atesos els nombrosos posicionaments de suport de les Diputacions de Tarragona i Lleida, de diferents ajuntaments de les comarques afectades, així com dels seus consells comarcals, del Parlament de Catalunya, el Congrés de Diputats i les Cambres de Comerç, entre altres entitats, atesa la importància capdalt per al desenvolupament futur del nostre territori, del corredor mediterrani i la connectivitat del pont del port de Tarragona amb el port sec de Lleida en quant a la seva economia, bàsicament agroalimentària, fet que suposa més trànsit de mercaderies i, per tant, més circulació de vehicles pesants pel nostre territori. Atès que en altres indrets de Catalunya, com a les Terres de l'Ebre, amb una problemàtica similar amb la carretera nacional 340, s'ha contemplat que a partir d'aquest setembre els turismes dels habitants d'aquest territori que facin viatges d'anada i tornada en 24 hores entre Alcanar i Vilafranca del Penedès no hagin de pagar el peatge de la AP7, com a mesura complementària al desviament obligatori de camions parcialment bonificat que també s'hi ha establert. Atès que, tot i ser conscients que la gratuïtat de l'autopista en aquest tram tampoc evitarà que molts vehicles pesants encara utilitzin la Nacional 240 a d'altres trams per arribar amb menys temps i sense fer tants quilòmetres, no és la solució que garantiria l'accés per una via ràpida, econòmica i segura als usuaris de les poblacions del Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès, situades a l'entorn de la Nacional 240, i que a diferents poblacions d'aquest territori no els hi és factible venir a emprar l'autopista pels seus desplaçaments i que només disposar d'una Nacional 240 desdoblada garanteix el seu desenvolupament social i econòmic de futur, però que una part dels veïns i usuaris habituals d'aquesta via es podrien beneficiar d'una mesura similar a l'AP2. Per tot l'exposat, demanem al ple de l'Ajuntament d'Espluga de Francolí adopti les següents mesures. Exigir al Ministeri de Foment, com a únic titular de la Nacional 240, que autoritzi i apliqui les bonificacions als vehicles pesants de l'AP2 de Montblanc a Soses, que permeti que la Generalitat de Catalunya estableixi en aquest tram la desviació obligatòria d'aquests vehicles de la Nacional 240 a l'AP2, amb el benentès del màxim consens possible entre les administracions com també del sector del transport. Segon, exigir al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en cas necessari i en la major brevetat possible, una partida pressupostària que a més garanteixi la gratuïtat de l'autopista AP2 als habitants del territori, tal com passa a la Nacional 340, mentre no arribi l'alliberament definitiu de l'autopista AP2 i/o el desdoblament de la Nacional 240. Tercer, exigir al Ministeri de Foment que, un cop coneguts els resultats de l'estudi sobre el desdoblament de la Nacional 240, que actualment està en fase de realització, s'executen en base a les conclusions del citat estudi i amb la màxima celeritat les obres d'adequació d'aquesta carretera, fixant la data de finalització de l'obra pel que fa al tram Borges Blanques-Lleida. Quart, trametre aquesta moció al Ministeri de Foment, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments i consells comarcals afectats pels grups polítics del Parlament de Catalunya i a les plataformes Prou Morts a la Nacional 240 i Rescap 2.
Bé, d'aquest tema ja n'hem parlat altres vegades. Nosaltres aquí, aquesta moció ens arriba de la part de les Garrigues. Perquè veieu que hi ha algunes coses que fan més referència a la seva situació que a la nostra, no? Però és evident que nosaltres també tenim interès totalment en que aquesta AP2 sigui utilitzada, no desdoblada. És a dir, nosaltres l'acord que tenim com a Ajuntament, si recordeu, és que sigui utilització de l'AP2 en el tram de l'Espluga Borges, no desdoblar la carretera. Vull dir, és una altra la situació que té des de Borges a Lleida per la distància que té l'autopista respecte al nucli de Lleida, fa diferent la situació. Però nosaltres sempre hem demanat com a Ajuntament i com a Conca de Barberà que es faci l'utilització de l'AP2, no pas el desdoblament de la carretera. No? El que sembla evident és que hi ha un tracte diferencial amb Terres de l'Ebre respecte aquí dalt. És una mica complicat perquè has de sortir, si vas a Barcelona, des de Tarragona o des de Reus, o pots sortir a Vilafranca i tornar a entrar tots aquell tram gratuït, el qual no és... Però sembla que també és una situació d'aquelles de dir, bueno, és que és ganes de, a la gent fer-hi fer bucles, no? Perquè bueno, ja passa el tram de Torredembarra, no sé si ho feu servir mai, però alguna vegada el tram de Torredembarra, surts de Torredembarra, entres a una altra autopista i tens gratis, tenies gratis fins a Reus en aquell moment, no? Ara ja és... Doncs tota aquesta situació. Dic, nosaltres aquesta moció la vam portar aquí perquè realment ens afecta com a territori, també a petició de la gent de Garrigues, que és on han tingut, desafortunadament, el major nombre de gent que ha tingut accidents, sobretot a la zona de Torregrossa, és on hi ha hagut la Torregrossa i a Juneda han sigut on hi ha hagut més morts, però ens semblava que també havíem de dir alguna cosa i, per tant, per això hem fet aquesta adaptació. Tot aquí hi ha alguna paraula que podria, pot semblar que estigui més escrita per allà que per aquí.
Sí, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió. Acompanyant el que deia l'alcalde, vam presentar una moció de l'alliberament de la P2 cap a començaments de legislatura, era a mitjans del 2016. Creiem que la solució més efectiva i més ràpida, com diu el David, és l'alliberament de la P2 i que tots els vehicles pesants passin per allí. De fet, s'ha notat ara amb el tram que ens és més proper el fet de que no hi hagi camions en circulació, la circulació és més fluida i amb més seguretat. El que tampoc veiem bé, i també la moció hi fa incís amb això, és que els que obliguem els transportistes professionals a passar per l'AP2 i no els hi subvencionem tot el cost que això representa. I són uns professionals que els costos normalment ja van apretats i això els incrementa el cost i valdria la pena que se'ls subvencionés tot el cost.
Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. El punt número 8 és la moció de suport a la resolució 92-12 del Parlament de Catalunya. No estava previst. Com? Ah, s'ha de votar d'urgència, és veritat. Bé, doncs primer incorporem aquesta moció d'urgència. A favor, s'incorpora i ara el llegim. Pues vinga, punt número 8, moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya. La va presentar l'AMI, aquesta moció, no?
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d'octubre de 2018 la resolució 92-12 del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència. L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí vol ratificar el seu acord amb aquesta resolució i en vol destacar especialment el punt segon, institucions i administracions, que manifesta el següent. 15. El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals. A. Insta totes les institucions de l'Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política a l'Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces d'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals. B. Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l'acord i al respecte de la pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans. C. Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017. D. Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. Per tot el dit anteriorment, el ple municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí adopta, pel quòrum que sigui, els següents acords. Primer, mostrar el ple suport a la resolució 92-12 del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d'octubre del 2018 i especialment el fragment reproduït anteriorment. Segon, enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al Govern de l'Estat espanyol, a la Casa Real Espanyola i a l'Associació de Municipis per la Independència.
Bé, ja sabeu que aquesta aprovació del Parlament ha portat polèmica. El govern de l'Estat ho vol portar al TC i nosaltres ens semblava que valia la pena donar suport amb aquest tema que presenta l'AMI, per tant, és de tots, i per això la vam introduir i vam parlar a la Junta de Portaveus.
Bona nit. Per nosaltres és important refermar, diguem, la resolució que va aprovar el Parlament. Primer de tot perquè insta a l'Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat, que és precisament el que les institucions d'aquest Estat que nosaltres no reconeixem doncs estan posant en perill, no? La convivència i la cohesió social. Sobretot la resposta volgudament repressora de l'Estat a l'1 d'octubre, la resposta amb mà de ferro del 155, amb el discurs incendiari del rei imposat, que és més propi dels francòfils de Vox que no pas d'un Estat democràtic i europeu, i al cap i a la fi el que volem és refermar l'aposta per la República com una forma natural d'una democràcia i no pas el sistema d'Estat que tenim actualment, no? Que és ingovernable perquè ni el mateix govern pot controlar aquest cavall desbocat que es diu Estat. Gràcies.
Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Passem ara sí a l'informe d'evidència. Hi havia algun tema de condols. En primer lloc, no, ens van demanar de que féssim un petit acte de condol amb tots els aiguats de Mallorca, però ens va semblar, primer que va ser molt precipitat, ens ho van dir d'un dematí per fer-ho a la tarda, i al final ens va semblar que era difícil de posar-ho en marxa, però sí que vam pensar que podíem aprofitar el ple per mostrar el condol a tota la gent que va perdre la vida i per totes les destrosses i tot el que han perdut aquella gent, i evidentment, com que no ho podem fer a nivell individual, fer-ho a l'Ajuntament, no? Fer-ho a l'Ajuntament de Sant Llorenç, doncs manifestar-li el condol per part de l'Ajuntament, dic, encara que pugui semblar una mica traçat, però és que també és rellevant que sigui en el marc del ple, i per tant ens sembla que ens farem una carta a l'Ajuntament de Sant Llorenç per manifestar-li doncs, el nostre suport a aquella gent. No? Un altre condol també és el Robert Saladrigues. No? El Robert Saladrigues és una persona que, ell no és d'aquí l'Espluga, però sí que estava vinculat a famílies d'aquí l'Espluga. Durant molts anys va passar, a l'estiu sobretot, doncs passava temporades aquí, i hi havia unes quantes famílies amb les que hi té una relació personal important, i era una persona doncs, que en l'àmbit del casal, sobretot a l'etapa inicial, doncs, ja dic, va estar, jo no puc ara concretar els anys, però durant molts anys ell estava aquí a l'Espluga, per tant hi té una vinculació. És un escriptor important, un crític literari important. Ell sabeu que portava la secció de crítica de La Vanguardia, i bueno, ja dic, hi ha gent d'aquí a l'Espluga que s'hi sent vinculada a nivell personal, i per tant doncs, també mostrarem el suport en aquest cas a la família d'ell, que tenim manera de localitzar-la. No? També dir que avui el Jordi, el Josep Maria i jo hem assistit al 80è aniversari de l'acomiadament de les brigades internacionals que s'ha fet. Tu també hi eres? És que tu no t'hi vist. Que, com vas dir que m'has vist a mi, jo tu no t'hi vist. No. Bueno, doncs, hem estat a les Masies, al Departament de Justícia, ha organitzat un acte, evidentment sobretot doncs, amb els brigadistes, les associacions de brigadistes internacionals, ha vingut força gent, hi ha hagut una bona representació també institucional, doncs, perquè el nucli de les Masies es va, el Negrín, el president de la República, de la Segona República Espanyola, va acomiadar les brigades internacionals. Després es va fer una manifestació, un acte a Barcelona, però oficialment aquí. S'havien fet altres coses. El 2003, com a Ajuntament, ja vam participar en un acte que hi va haver allí també amb aquest tema, però oficialment, d'una manera que hi hagi constància oficial, és la primera vegada que es fa, i doncs és que quedi també constància d'aquesta situació. No? I després, escric i després no sé què escric. Sí, bueno, no és el que vull llegir, però també comencem, ja ho vam fer a l'altre ple, i comença a haver-hi aniversaris de la situació que tenim tota la gent. I el dia 16 vam fer un acte públic en què hi vam assistir molts dels regidors, quasi tots, i es va fer l'acte. Ara hi torna a haver, tornen a fer de la gent que està empresonada i per tant han preparat un escrit per llegir també el nom de tothom, doncs perquè també quedi constància. No? I diu, el passat 16 d'octubre... Com? Com? Al final? Vols dir? Va, no al final del ple, si voleu, llegim al final del ple. Bé, ens ho llegim al final del ple. És igual. I així, mentrestant, a veure si sé què he escrit aquí.
Bona nit. Jo informada que el passat dia 23 es va fer el procés de selecció per cobrir la plaça d'educadora social que ha de fer el del servei d'atenció diurna, que és aquell servei, com ja sabeu, que s'atenen nens amb risc d'exclusió social. I bé, de les persones que es van presentar, quatre, si no m'equivoco, no? Josep Maria, una va renunciar...
Es van presentar quatre, o sigui, es van inscriure quatre, però només, a l'examen només es van presentar tres, dels quals van aprovar dos.
Dos
i s'ha creat una bossa de dos.
De dues persones. Aquesta persona s'incorporarà el dia 29 i ja la setmana següent, el dia 5, ja s'incorporarà amb nens. Els nens que estan previst d'entrada que iniciïn amb aquest servei d'atenció diurna, tenim 22 nens i tenim nens del cicle infantil, de primària i de secundària. Encara hi ha places per ocupar, evidentment aquí sí que ja entra el contacte amb les escoles i institut, que són les que valoren juntament amb serveis socials la necessitat de que aquests nens participin d'aquest servei i simplement doncs, que per fi ho iniciem perquè jo ja estava preocupada. També dic que el proper dia 7 de desembre s'inicia un curs de català, diem curs de català, però realment és un curs o un taller de coneixement de l'entorn adreçat a nouvinguts. Aquest curs, taller, ens venen de normalització lingüística i es realitzen des del servei d'acollida, la tècnica d'immigració que tenim, des d'aquest servei d'acollida, doncs tota la gent nouvinguda que reben o gent que ja viu a l'Espluga se'ls hi fa, doncs, més o menys cada any se'ls hi fa un curset d'aquest. També una vegada vaig explicar que ens va arribar una subvenció del Ministeri d'Educació, com s'hi diu en castellà, no?
D'Educació.
Ara no en sortia, malament. Doncs informar-vos que s'ha iniciat el segon taller. Li diem taller també perquè allò està encarat a estudis assistits, però nosaltres li hem girat una miqueta perquè creiem que estudis assistits o repàs és una mica just. Llavors el que fem durant aquest taller és fer tècniques d'estudis. Agafem nens amb certes dificultats i els hi ensenyem, bueno, els hi ensenya perquè jo no, tècniques d'estudis. Per això hem contractat el servei d'una empresa d'aquí de l'Espluga que ha obert una aula de repàs i aquesta persona doncs, té la formació per poder fer aquest taller. També dir-vos que participen uns 18 nens. Bé, per la meva part res més.
Sí. És que m'ha faltat l'última paraula. El dimarts que ve hi ha la constitució del Consell de la República de manera oficial al Palau de la Generalitat. Es fa, com dic, al Palau de la Generalitat a les 7 de la tarda i com a ajuntament estic convidat i evidentment intentaré assistir en aquest acte. És el dimarts, dia 30, a les 7 de la tarda.
Bé, bona nit. En primer lloc, informar que a la biblioteca aquest mes hem iniciat una nova activitat que és un cinefòrum d'inventors i descobridors, n'hi diem, que és una proposta, una iniciativa doncs, innovadora, no només a nivell d'aquí de l'Espluga, sinó a nivell de tota la comarca, que el que fem és a través d'una col·lecció de vídeos, en aquest cas són de les tres bessones, doncs el que fem és cada mes, el primer dilluns de mes, fem aquest cinefòrum infantil on es passa aquesta pel·lícula, que cada una d'elles doncs, parla sobre un inventor, un descobridor, i després s'obre un fòrum de debat doncs, amb els nens que han participat en aquesta activitat. Vam fer aquest mes d'octubre la primera i ara el novembre farem la segona, i la primera va tenir molt bona acollida i per tant vam fer una prova el primer dia a veure quina era la resposta, i com que ha tingut èxit doncs ja ho iniciem com un cicle de cinefòrum. Després dir també que aquest diumenge el Casalet comença la nova temporada del Casalet Kids, val? Doncs que des d'ara fins al mes de març amb una periodicitat aproximada de cada 15 dies o 3 setmanes més o menys doncs portarà un espectacle infantil o bé també un cinefòrum doncs, al Teatre del Casalet. I aquí doncs, vull aprofitar una vegada més doncs, per agrair també als pares que un any més doncs, aquest any tornen a col·laborar amb la iniciativa, amb l'organització de tots aquests espectacles i cinefòrums que es duran a terme. Després dir també que fins dilluns encara està obert doncs, el període de participació dels pressupostos participatius, que tothom que vulgui presentar qualsevol proposta doncs, encara és a temps de fer-ho fins dilluns vinent, que a partir de dimarts llavors doncs, el que farem és fer aquesta comissió d'avaluació que hem anat fent els altres anys per veure si les propostes que s'han presentat s'ajusten doncs, a la normativa que marca el protocol que vam aprovar aquí en aquest ple, per després, doncs, un cop fet aquesta avaluació, poder obrir el període de votació i decidir quina és la proposta guanyadora que està previst doncs, que sigui definitiva i es conegui el resultat doncs, el proper 20 de novembre. I per últim, informar que per el cap de setmana vinent, que és el pont aquest de la Castanyada de Tots Sants, doncs hem tornat a preveure tallers en família i tallers de prehistòria a nivell de turisme per donar més valor afegit i més activitats doncs, al públic i al turista que ens pugui visitar, que fa preveure doncs, que tornaran a ser 4 dies intensos. Dic que tot i que no tinc encara les dades definitives perquè les farem a final de mes, aquest passat fa 10 dies, amb aquest passat pont diríem del 12, 13 i 14 d'octubre, com que hi havia aquests 3 dies festius, doncs també com que anem, a vegades anem condicionats pel temps, doncs com que el temps tampoc no va ser bo i la gent ja no va poder tirar cap a la costa, doncs això va repercutir en que aquí tinguéssim moltíssima afluència de públic, i per exemple doncs el dia 12 d'octubre va ser comparat amb els darrers 10 anys doncs l'any que més persones han visitat l'Espluga, aquest 12 d'octubre, però també és això, condicionat pel temps i per la climatologia, no? Que com que donaven dies d'incertesa i de pluges, doncs va afavorir que aquí hi hagués gent, doncs esperem que el proper cap de setmana, que és aquest de Tots Sants, doncs també pel que anem veient de reserves i això, doncs sembla que també serà de bona afluència, i per això també hem previst més activitats doncs, per donar-hi un al·licient més. Per la meva part, res més.
Bé, informada de les obres, com haureu vist, l'obra dels carrers està a la seva fase final. Aquests dies s'ha asfaltat la majoria de carrers i esperem que la propera setmana acabin d'asfaltar-se i ja quedaran coses molt petites i els repassos, amb la qual cosa aquesta obra, que estaria un termini d'execució fins al 29 de gener, si no hi ha res de nou a finals d'octubre, doncs estarà acabada, que quedin uns petits repassos que se puguin acabar a començaments de novembre. Pel que fa al camp de futbol, dic que, com ho haureu vist, s'està ja posant-hi la gespa. Avui està pràcticament tot el camp, queda una part molt petita, però cada posar la gespa s'haurà d'aquesta gespa de fixar i de més. El que s'està fent ara és l'estesa i després s'haurà de fixar, i està previst que demà també es faci alguna unitat de la banda del riu Sec, que hi ha aquella mena de... on hi ha la tanca, perquè no ens caiguin les pedres cap baix, i l'empresa que tenen subcontractada, que està fent tot el tema de l'aigua, del pou, del rec i de més, també està fent la seva feina. Vull dir que tot, i el, també la de l'enllumenat té previst per la setmana vinent canviar els focus que hi ha al camp de futbol. Són diferents empreses que tenen subcontractes, que fan diferents coses i totes treballen en paral·lel per tal de que en el termini de 15 dies estigui el camp de futbol acabat, si més no, per poder utilitzar, pendent que quedin algunes petites coses per acabar. Ja ho hem informat en la modificació de pressupostos, tenim previst de fer aquest aparcament que hem dit al darrere del carrer Milman amb una parcel·la municipal, aparcament exclusiu per cotxes, que tindrà l'accés del carrer Milman i que tindrà aquesta capacitat per uns 25 cotxes que per tots que han gestionat tant el carrer Joan Amades com el carrer, l'aparcament del carrer Milman. També, com haureu vist, s'està fent les obres de la inversió participativa de l'any passat, la vorera de la carretera de Poblet, l'està realitzant una empresa espluguina i, en principi, esperem que la setmana que ve quedi pràcticament acabada el que és l'obra de la vorera i quedarà pendent només l'ajardinament d'aquella petita parcel·la que hi havia allà en aquell entorn que ho farem un cop estigui la vorera acabada. També aquests dies s'estan col·locant l'enllumenat del cementiri, que estava previst en el pressupost, s'està col·locant i avui pràcticament ha quedat tot col·locat i aquest cap de setmana ja es podrà encendre aquest enllumenat, que no serà un enllumenat que estigui encès sempre, sinó que l'encendrem el dia que hi hagi, que s'encendrà, com s'encén ara els dos fanals del davant, doncs s'encendrà quan hi hagi un difunt que utilitzi la sala de vetlles, perquè si no cal tindre encès tot aquell gravat de fanals que hi ha, que s'han col·locat allí. I també, com que ve Tots Sants, doncs es fa el manteniment, s'augmenta el manteniment del cementiri perquè presenti un bon estat, tant el tema de jardineria com el tema de neteja. Val a dir que com cada any també vindrà la brigada del Consell Comarcal, que farà tots els desbrossaments de l'entorn i tindrem 4 dies a partir de demà la brigada del Consell Comarcal que ajudarà a les tasques de neteja i manteniment del cementiri i per tal que per Tots Sants presenti el millor aspecte possible. Dir també que després de Tots Sants, està previst la setmana després de Tots Sants, que comenci com es fa cada any la col·locació dels llums de Nadal i que aquest any canviarem, tal com està previst en el pressupost, canviarem els llums que van a la façana de l'església, que ja estaven molt deteriorats i passaran a ser de LED, seran les mateixes cortines, però amb LED, i tenim previst de fer un arbre també d'aquests, també amb tires de LED, com un arbre que podrem col·locar on vulguem, a la plaça del Casal, a la plaça de l'Església, allà on ens sembli oportú de col·locar-lo i col·locar-lo, i no caldrà cada any, i no cada any, la intenció és que sigui en el mateix lloc. I finalment, informar del tema de personal, a banda del que ja ha informat la Maria Jesús de la Borsa de Benestar Social, del Servei d'Atenció Diurna, dir també que estan convocades les oposicions per una plaça de vigilant, que en aquesta s'hi han presentat, hi ha hagut 13 sol·licituds i que han estat admeses 10 persones i aquesta ja tenen fixada la data dels exàmens, el dia 13 de novembre hi haurà la prova de català, el dia 14 els psicotècnics i les proves físiques i el dia 15 l'examen teòric i el cas pràctic. I també ja està publicada la plaça d'administratiu, una plaça de funcionari i borsa de treball, que aquí s'han presentat 21 sol·licituds de manera provisional i provisionalment també s'han acceptat 20. Però aquesta encara no hi ha la llista definitiva d'admesos i la data d'examen encara no la tenim fixada, però en principi i molt probablement serà cap a finals de novembre o mes de desembre que es faran les proves. Però per res més.
Bona nit. Jo pel que fa a la regidoria de joventut, doncs explicar que el proper 10 de novembre hem convocat un vermut per joves, que va ser doncs la típica trobada de joves o fòrum de jove que fem cada any quan acaba la temporada d'estiu i comença la temporada d'hivern, que és el que entenem com a temporada de setembre fins a juny, que després doncs ja dediquem tota l'activitat a fer-lo de la Setmana de Joventut. Per tant, aquest 10 de novembre, doncs, a les 11:30 al local d'Ubengen, farem aquest vermut i aprofitarem per fer una mica doncs, de dinàmiques i que els mateixos joves siguin els que ens marquin aquest full de ruta per aquesta temporada. Pel que fa a la regidoria d'esports, he engegat els tràmits per fer una ruta saludable, una ruta que serà en forma de taranyina. Això vol dir que tindrà, doncs, que hi haurà una ruta més gran i que estarà formada per més petites opcions perquè cadascú, doncs, triï la que en aquell moment, doncs, li vingui més bé o pel temps que tingui o per la dificultat que sigui. I després, doncs, pel que fa a la regidoria de festes, comentar que ja comencem a moure fils pel que serà les festes de Nadal i aprofitar el marc del ple perquè amb la comissió que vam crear l'any passat per la nit d'entitats, doncs ja ens hem activat i aprofitar el marc del ple per convidar si alguna entitat es vol sumar en aquesta comissió, doncs que serà benvinguda. Per la meva part, res més.
Bona nit. Sí. A l'ACA no s'ha donat una subvenció per arreglar entre el pont de l'estació i el pont de la Palanca, aquell tram que durant anys s'ha anat dient que és perillós per si ve un aiguat. Se suposa que ho faran abans de final d'any. Això és, et donen la subvenció, però ells mateixos contracten l'empresa que ho tenen de fer mitjançant la Forestal Catalana. Està pendent de que s'assequi els camins per fer entrar una anivelladora. S'han continuat arreglant les urgències que hi ha hagut d'aquesta última pluja i els camins s'arreglaran tots els del peu del bosc i la part de la carretera de Senan, l'indret que es diu Les Polònies, que és anant cap a Senan a mà dreta, un terreny que sortint de la carretera hi ha una pujada, a tot arreu hi ha pujades sèries. Quan hi van anar a arreglar les cunetes, allí ja es va veure que era absurd arreglar-ho i farem anar a l'anivelladora. S'ha posat la llum al fartet, bueno, llum, els postes i l'electricitat. Se suposa que en 2 o 3 dies Endesa acabarà d'enviar els tràmits per poder empalmar i donar el vistiplau a la caixa i a partir d'aquí, doncs, podrem posar els comptadors allà on pertoqui, tant amb els veïns que ho havien sol·licitat a canvi de deixar-nos posar postes a la seva finca, com plantejar-se arribar fins a dalt al pou del Fartet. El DARP ho tenim encallat a Barcelona. Aquí la delegació de Tarragona va enviar l'informe favorable, però el tràmit de fer la cessió, l'expropiació i això, doncs sí que ho tenen de firmar de Barcelona i, bueno, en ello estamos. Amb un decret d'aquests que s'han firmat últimament, al final se farà el camí de Sant Miquel, allò es va subestar i la primera empresa es va tirar enrere i, bueno, s'han tingut de fer els tràmits per contractar a la segona. És una feina que també es té d'acabar abans de final d'any. I demà vindrà el tècnic municipal per veure d'arreglar els camins que ja us havia dit l'última vegada que havia estat aquí al ple i ja està, per la meva part.
El ple del febrer del 2017 vam aprovar una moció per la sobirania energètica que vam presentar des de Som Espluga i entre els acords hi havia primer instar l'estat espanyol a reestructurar el model actual d'energia, segon donar suport al canvi de model energètic per una república catalana apostant per un model 100% renovable. El tercer punt, promoure els propers contractes de subministrament municipal que tinguin com a objecte proveir-se d'energia renovable. I el quart, seguir desenvolupant els objectius del pla del PAES, no? Conegut com a pacte d'alcaldes i alcaldesses. També hi havia un punt que es donava a entendre que en els propers pressupostos es pogués estudiar com promoure la instal·lació de sistemes d'autoconsum energètic i informar a la ciutadania sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica. Ens agradaria saber si teniu previst en els propers pressupostos incloure algun d'aquests punts, si heu informat a la ciutadania sobre l'existència d'UBA social i la resta de punts que he esmentat anteriorment. Gràcies.
Jo, per la part que fa referència als pressupostos, dic que els estem elaborant i que els portem a aprovació del ple, no sé si a finals de novembre o en el mes de desembre, i que, evidentment, mirarem a veure si alguna de les coses que hem de fer pot anar per aquesta línia.
I de la resta de temes? Sí, si s'ha donat informació sobre el bo social.
Des del servei social es fa, s'ha donat aquesta informació, a més tramiten a vegada alguna cosa. Vale?
Ah, d'acord, gràcies.
I alguna cosa relacionada amb el bo social, perquè te'l donen sense demanar. Jo tinc un pis que tinc un bo social d'un euro, és que sigui cap d'allò, però i que jo no he demanat aquest bo social, perquè entre les coses no podria justificar que necessito aquest bo social.
Bueno, doncs, has d'avisar i ja està.
Un bo social d'un euro, em diuen que si no dic res, doncs que me'l trauran, però és que ja no l'havien de posar.
Deuen funcionar amb uns paràmetres i automatitzats i quan salta, salta. Va, gràcies.
D'acord. El ple del 29 de setembre del 2016, ja fa 3 anys, 2 anys, 2 anys, vam presentar una moció per la creació del reglament de les consultes populars no referendàries a l'Espluga de Francolí. Després del preàmbul en què es justifica la presentació de la moció i hi ha els acords que diuen crear un reglament de consultes no referendàries, segon, comptar amb la participació de tots els grups municipals de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí durant l'elaboració del nou reglament, i bé, la moció va ser aprovada per unanimitat segons res a l'acte que eficaçment va fer el senyor secretari, i la pregunta és si, com ho tenim, si s'ha fet alguna cosa, si ho portarem a terme, si decaurà perquè s'acabarà la legislatura i haurem de tornar-ho a fer a la propera.
Nosaltres, referent a aquesta moció de les consultes referendàries, no n'hem fet cap pas encara, però recordo també que quan vam fer el protocol dels processos participatius que vam estar parlant i vam estar comentant que també coneixíeu d'algun lloc on se n'havia fet alguna, també vam demanar si vosaltres teníeu algun model per poder-lo adaptar. També, si vosaltres teniu algun model i ens el feu arribar, doncs el podrem treballar i aprovar-lo, evidentment.
Evidentment el buscarem i us el farem arribar.
Sobre la famosa ja moció d'aniquilació que es va aprovar en el mes de maig aquí al ple de l'Ajuntament, on plantejàvem 10 propostes que van ser reduïdes, ens agradaria saber en quin estat està el desenvolupament dels punts que es van aprovar. Gràcies. Sí, amb molt de gust. Vam aprovar una moció sobre la promoció del comerç i ens agradaria saber en quin estat està la redacció d'aquest pla d'impuls del comerç, perquè l'última vegada que en vam parlar, quan ho vam aprovar, el ple següent ja es va dir que de cara al setembre ja tindríem un esbós, i ens agradaria saber en quin punt està i si s'està retrasant, quin és el motiu. Gràcies.
El motiu principal és perquè no he tingut temps per anar a parlar amb els del Conca Activa perquè ho tirin endavant. A nivell de comerç, us procuré tots els ajuts que necessitin, donar-los suport. Han acabat alguna vegada que han parlat amb els diferents representants del comerç, doncs m'ha donat personalment la sensació de que el que els interessava eren les peticions concretes que feien, i això s'ha anat solventant. Les prioritats doncs són la promoció que els hi va oferir TAC12 per fer un anunci del comerç general d'aquí a l'Espluga, de si tenien fil musical per fer l'espot, un problema que tenien, que potser no és tan problema, doncs és que ells tenen de pagar el de la pàgina web, i si l'Ajuntament ho pot, en resum, aquestes coses. Sí que m'he dedicat, però la veritat, doncs anar a parlar amb algú del Conca Activa perquè faci d'això, doncs no he fet res.
Però no es va demanar ja que es redactés, diguem, el pla...
Es va demanar que es demanaria un projecte al Conca Activa per a veure les solucions que hi podia haver amb el comerç, per dinamitzar el comerç d'aquí a l'Espluga. Això es va demanar. Jo el que t'he contestat doncs és que no he tingut temps d'anar al Conca Activa.
Bueno, és que es pensava que ja s'havia demanat i que ara estarem a l'espera del retorn d'aquest...
No.
Del pla de comerç.
Val, no, no, jo, no, cap jo no he fet res, diguéssim.
Val, ja estem en el cas. Gràcies.
Amb el mateix tema, perdona, Josep Maria. Antoni, potser no cal que hi vagis, amb una trucada i un correu electrònic, potser ja ho podries aclarir.
Sí, jo el que passa és que quan pretenc de fer algun projecte, m'agrada que la gent s'hi impliqui, i principalment el que m'hi tinc d'implicar sóc jo també. No es tracta de dir, feu un projecte, perquè a la meva vida he vist que fer projectes sense que ningú hi cregui, doncs és tindre una carpeta més en un espai que ningú. Això sí que té d'implicar l'Unió de Botiguers, i com més gent de l'Espluga s'hi impliqui, doncs millor. I crec que si jo ho promoc, jo personalment m'hi tinc d'implicar i fer un seguiment i dedicar-hi temps, diguéssim.
Sí, evidentment, però el primer pas potser ja el podries haver fet sense tindre la molèstia de despassar-te. Només era una suggerència.
Sí, sí, no, te l'accepto, sí.
Després, una altra pregunta. Hem parlat de la vorera de l'última edició dels pressupostos participatius que va guanyar l'opció de la vorera de la carretera del Poblet entre el camí de la Cometa i el carrer Pau Casals. Ens agradaria saber per quin motiu aquesta vorera és tan ridículament estreta.
El que es plantejava en el disseny ja d'aquesta vorera és de 90, com tenen les voreres de l'entorn, no pas la de més amunt, no, les cases aquelles adossades de més amunt, evidentment no, però les voreres de l'entorn i del carrer Ansel Clavé i de més, i aquests carrers que m'arriben són voreres de 90, que és el mínim imprescindible que pugui passar una cadira de rodes sense necessitat d'estrenyer més del compte el pas de la carretera Poblet, perquè aquell tros és de dos sentits, el tram de carretera Poblet entre l'antiga gasolinera i d'això.
Però el que teníem entès era que això es guanyava terreny cap a fora de la carretera, no cap a dins de la carretera.
S'ha mantingut el jardí que hi ha i s'ha fet la vorera de 90, igual que és el que vam plantejar de bon començament de fer-ho així, i no pas d'entrar cap al jardí, sinó de sortir cap a la carretera, que era una miqueta el que estava ja d'això. Una vorera de 90 centímetres és la que permet el pas d'un cotxet, d'una cadira de rodes, com que és el mínim que demanen la supressió de...
És el mínim perquè hi hagi un itinerari, diguem, practicable i accessible, però ja que es fa una cosa nova en una carretera on hi ha molta circulació i no és les velocitats que es poden tenir al carrer en Sant Claver o al carrer Pau Casals, o sigui, clar, comparar una vorera amb l'altra no creiem que és de rebut. Primer, jo creiem que les voreres en la carretera de Poblet han de ser suficientment amples com perquè no hi hagin cops amb retrovisors. Allí passen autocars i un cop amb retrovisor d'un autocar contra un...
Allí no passen autocars,
O autocars o furgonetes.
Allí no passen autocars.
Però poden passar-ne.
No.
Però poden passar.
Autocars no.
O furgonetes. Jo dic, poden passar a vehicles que tinguin els retrovisors grans i no estem amb unes velocitats. Trobem que aquesta, ja que es fan les coses, o menys fer-les bé, és que estem igual que la plaça Sant Isidre, ja que es fa una obra, doncs almenys poder-la fer bé o consultar els veïns. No sé si s'ha consultat els veïns si us hi agradava més una vorera de 90 en lloc d'una vorera de 1,50 m. Jo crec que no ho preferirien, però vaja. Després també preguntar, bueno, més que res, si sabeu que a l'estació a la nit no hi ha llum. Sí. Si heu demanat que digui, ja heu reclamat.
Vam fer una reunió amb Adif per aclarir el tema del contracte de lloguer, però al final és un contracte de lloguer de l'espai de l'estació, en el qual queda per l'Ajuntament la sala d'espera, els lavabos, un espai, un quarto que hi ha a la banda de darrere i un altre espai que es correspon a l'escala i l'espai de dalt, sense fixar què és l'espai de dalt. I el que ells, per una sèrie de coses que ara el que expliquem, no volen donar-nos les claus fins que estigui firmat el contracte. I llavors, clar, no podem accedir a la sala d'espera i que és on hi ha els magnetotèrmics que permeten aixecar la llum perquè això devia caure i no ens deixen, no podem accedir. Vaja, tu que hi el teu mail...
Van comunicar-hi estava
arreglat. Sí, ja funciona.
Vam fer la reclamació. Nosaltres vam fer la reclamació.
Perquè ho fessin ells en lloc d'esperar.
Bueno, si ens donen les claus ho farem nosaltres. O sigui, un dels compromisos que té la persona que està allí és, precisament, si hi ha un tema d'aquest, armar el diferencial o el que sigui, o avisar si l'avaria és més sèria. No? Però clar, si no hi pots accedir, nosaltres en aquest moment no hi podíem accedir. Però vam fer la reclamació corresponent.
Gràcies.
Amb els carrers, el carrer Milmanda, hi ha un dels... l'accés que has comentat per entrar al pàrquing nou, o la possibilitat bueno, possibilitat no, entenc que el projecte tirarà endavant per poder accedir al pàrquing que hi haurà, que ara, el que són les cases de protecció oficial, el pas aquell és el necessari per poder entrar un cotxe?
Un cotxe sí.
Just. Però...
Un cotxe sí.
Sí, sí, a mi si se'm para el cotxe al mig del carrer, puc sortir del cotxe?
No.
Pues jo crec que no. No ho sé.
Pues és estret.
No ens ho hem plantejat.
El cotxe de la Laura hi passa.
Has de trucar.
O sigui, està bé, eh? Però...
La idea d'utilitzar aquest accés és perquè, ho vam explicar a portaveus també, que, primera, que hi entren només cotxes, cotxes, i després que fer una rampa des de
Amades,
de Joan Amades, perdó, perds places d'aparcament i ens va semblar que, tot i que sempre és possible, si veiem que això no funciona, de fer la rampa per Joan Amades, però entenem que és la manera de que hi entrin només cotxes, que és el que volem que parqui en aquest indret.
Més saltat el cotxe, perquè sempre hi ha aparcat un cotxe.
Jo no hi entraré amb el meu cotxe allà dins.
És que de saltar es deu saltar perquè sempre...
Sempre hi havia cotxes aparcats allí, sí.
Sempre hi era.
A dins, al mig del carrer.
Joan, però la rampa al carrer Joan Amades l'haurem de fer igual. Perquè vau dir que preteniu que els cotxes sortissin per allà.
No.
Farem un projecte d'això o...
No, no hi ha projecte d'això, això és... Una empresa que ho farà i hi ha una mica de disseny que farà el tècnic municipal i perquè l'empresa pogués comptar-ho i perquè no té cap moviment de terres massa gros ni simplement replanar-ho i posar les proteccions.
És a dir, pel carreró aquest que hem dit del carrer Milmanda, s'hi entrarà i s'hi sortirà.
Sí, 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 sí. No hi provem. El carrer Canós no és més ample que aquest, eh? No.
Sí,
no.
Però el carrer... Exacte.
I entren i surten d'aquest carrer també.
I has de posar una màquina per anivellar-ho?
Sí.
Pel carreró no t'entrarà la màquina, per anivellar-ho. Una màquina anivelladora, la que utilitza l'Antonio per fer els camins.
Ja ha vingut l'empresa Mirasso, eh?
Per dir, no sé si passarà.
Ha vingut l'empresa Mirasso.
Ja, quan estigui fet ho veurem, però crec que té mala pinta.
També ens sembla que si convé podem fer una rampa per Joan Amades, perdent places d'aparcament. Però és que a més a més no es perd places d'aparcament, sinó que també és el giro capdalt a la finca del veí i ho complica tot molt fer-lo per Joan Amades. En principi ho provarem així. Si no, de fer-hi una rampa sempre hi som a temps.
Seguint amb el carrer Milmanda, hi ha un punt que també hi ha una sortida d'un camí que tota l'aigua, quan plou, s'està acumulant aigua allí i hi ha una escomesa molt baixa que s'està... Hi ha molt risc que es mulli.
Aquí hi ha dos fronts oberts. Un, de fer un embornal i portar-lo a Claveguera, el que passa que la claveguera és una mica més amunt o una mica més avall, vull dir, allí és just el punt alt i la claveguera del carrer Milmanda una tira avall i en aquella zona no n'hi ha, si hagués hagut la claveguera va ser per allà era molt senzill, i l'altre estem parlant amb Endesa perquè treguin aquell d'allò que està posat també d'una manera molt baixa i d'això. Tenim els dos fronts oberts, si ho hem de fer nosaltres, clar, evidentment hem de fer un embornal. El que passa que hem d'anar a buscar la claveguera un més amunt o més avall, perquè estem al punt alt, o més cap direcció poblet, o més cap direcció al poble, per dir alguna cosa, o si no, el que ens agradaria és que Endesa desplacés allò que té allí.
Crec que l'urgència és de que el temps està, és com és, i si plou, i si hi ha risc de que hi arribi l'aigua i hi hagi un tall elèctric, doncs els veïns o el carrer, o no sé exactament què alimenta l'escomesa.
Els veïns del bloc.
Podem tenir un problema allà amb els veïns.
Perdó, exactament on és això? Perquè és que...
És entre el bloc...
Vosaltres parleu, que ja us ho coneixeu.
Entre el 10 i el 12. Entre el bloc 10 i el 12.
Números 10 i 12.
10 i 12. L'escala, vaja. Entre l'escala...
Aquells dos carrers... No el que vivíeu altres, sinó el següent de més amunt. Hi ha una escomesa elèctrica a baix de terra, tocant a terra.
Arrels de terra.
D'Endesa.
Llavors, quan baixa l'aigua, hi ha un munt
molt. Sí, no. Sí, sí. Queda tal, sí. Que allí no hi havia vorera, i ara...
Jo només comentar dues coses. Una que feia temps que volia comentar i no me'n recordava, que és a la baixada de Sor Mercè Ferrer quan vas cap al carrer Sagarra, allà que queda com desdoblat, per allà la gent baixa molt de pressa i llavors quan tu puges pel carrer Sagarra moltes vegades estàs a punt de tenir un accident. M'entens el que et vull dir? Baixes cap a la...
Sí.
Jo suposo que haurien de baixar tirant cap dalt.
Baixar tirant cap dalt, ara t'hi he entès, eh?
No, sí, m'entens el que vull dir. Vull dir perquè...
Sí, hi ha un que fa tomb, un que baixa recte...
Però clar, ja venen de pressa, fa baixada. I clar, just... Si tu en aquell moment passes, bum, allà te la dones. I no sé com se podria arreglar això, perquè clar, si tinguéssim cap dalt...
Ho has de posar a l'estop o els uns o els altres? O els que baixen o els que venen del carrer Sagarra?
Doncs s'hauria de posar l'estop al que baixa.
Sí, no sé...
S'hauria de fer alguna cosa perquè allà és perillós.
Sí, allà és dos sentits.
Vull dir, no sé com s'hauria de fer, però s'hauria d'arreglar.
Sí, i fer la volta a la...
Si la gent pot anar pel carrer Mita i
queda dintre, que jo no entenc com...
Bueno, però m'enteneu, no?, com que fa baixada.
Sí, sí.
Quan surten, per exemple, de la residència, moltes noies baixen, però directes, eh? No, no, no. Vull dir que allà més d'un dia penses mal.
Ho podem posar un stop baix, el que passa és que l'estop l'únic que fa és donar la culpa al que baixa, eh? Simplement perquè que el respectin és una altra cosa.
Home, però ja és alguna cosa, és un avís, no?, de que sí. Vigila.
Eh?
El que baixa és el que té per un problema, perquè tu vens
ara...
i gires. Tu vens quan vas cap a casa teva, no. Vens del carrer Ermita,
sí, entres, tens una de...
i llavors gires cap al carrer Sagrada.
Té per fer-se que té la dreta lliure.
El que baixa, representa que té la dreta lliure.
Si tu vens...
No sé, però és que allà, sense voler...
Depèn d'on vinguis.
Jo també puc dir que la policia no puc sumar indirecte, perquè sempre fa això. No puc dir que la policia no puc sumar indirecte, perquè sempre fa això. No puc dir que la
policia no puc sumar
indirecte. Si no passo, a la tanca del
portal. Perquè
és que
té
que
més
trobes allà que tu gires i et trobes allà que tu gires. Bueno, però clar, però... Si no puc posar alguna cosa al carrer urgent, al final del
carrer urgent,
a dir... Urgent? Ai, perdó.
No. No sé. Bueno, clar, és que com que passo cada dia, no?, i vences aquí un dia, hi haurà alguna.
Allí pot posar un stop. El màxim que es pot fer allí és posar-hi un stop perquè...
Sí.
I després hi ha un senyal, per exemple, quan tu vens a casa teva per anar cap a cap baix, aquella obligació de pas cap baix també és una mica estrany, no? Perquè, bueno, perquè he de tirar cap baix i fer un àngul recte quan no ve més bé la curva, no?
Clar.
Allà hi ha un senyal d'obligació de direcció.
Sí, allò està malament.
Hi ha un senyal d'obligació de direcció.
Però on està aquest senyal?
Que està, diguéssim, baixant de casa seva cap a l'organització, a la illeta. T'obliga a anar cap a baix, si no et deixes fer cap dalt al carrer de Sant Mercè Ferrer. Si ho fas bé, jo no ho feia bé per la meva bicicleta.
No sé, però vull dir, allà veus...
Bueno, mirem-s'ho perquè és un lloc que sí que has d'anar al tanto. Com a mínim és un lloc que has d'anar amb precaució perquè tu vens... I a més hi ha poca vista.
Per això, és que clar, moltes vegades que et trobes... El...
I llavors una... Concretant, serveis municipals farà un estudi de l'entrenament...
Ens ho mirarem,
i posareu...
Ens ho mirarem a veure què podem fer-hi, perquè... O sigui, posar un stop és relativament senzill, i després hem de veure tot aquesta illeta com se soluciona, perquè aquesta senyal que diu el David, jo entenc que està ben posada, que no té sentit pujar cap dalt.
No té sentit?
No, que...
Si jo vinc de casa...
Tenir per baix.
Pues, i si has d'anar cap dalt a l'organització, què fas?
Per baix i a l'esquerra.
Però és un giro de 90 graus,
De 90 graus, però més pràctic, perquè allí, et pots, primer, que allò és molt estret, ja ens ho mirarem, allò és bastant estret i amb un giro bastant tancat, que encara pot ser més... A baix tens més visibilitat. Entenc jo, eh? Vull dir, no, és un tema que s'ha de mirar.
Ho mireu i...
I s'ha de mirar amb lliure prioritat i veure què.
I després...
Si som capaços d'entrar al pàrquing nou, som capaços de passar per molts llocs, eh?
I després...
Si passes pel carrer Canós... Tu passes pel carrer Canós?
No.
Bé, doncs jo sí.
No m'hi poso.
Ah, m'encanta, és com una prova. És a veure... Si rasco.
Vols la bicicleta?
Eh?
Vols la bicicleta?
No, amb el cotxe.
Jo no, home, jo
he passat. No, a mi m'agrada passar com un recte. Bueno,
jo com que vaig ratllar el meu primer cotxe no hi passo.
I després, parlant una altra vegada dels pàrquings del consultori, crec que s'haurien de senyalitzar al terra perquè la gent realment aparquen allà, però és que realment no veuen la senyal.
El que farem...
I llavors acabeu posant-li una multa quan realment...
El que farem...
Realment jo crec que no és mala fe, sinó simplement és que no es veu.
El que farem
és que la veritat que no es veu.
El que farem amb aquests aparcaments és posar un altre senyal de prioritat aparcar on acaba, o sigui, entre la plaça Minusvàlids i on comencen els aparcaments, un altre senyal de prioritat aparcar amb la fletxa cap baix, que llavors ja estaran tots els aparcaments pràcticament senyalitzats.
Però jo realment...
Perquè...
No, el terra groc amb allò és carga-descarga. o prohibit aparcar. No?
No sé, però la senyal que hi ha realment, la gent és que no, ara el que, és que no la veu.
El que, ja tenim encarregada la segona senyal per posar-la a la banda oposada, que llavors sí que es veurà que és prohibit aparcar.
No sé, és que en bueno, el carrer aparcar. Que ve és... No sé, bueno.
Però no hi ha senyal de peu?
Sí, 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 posem una segona de peu a l'altre extrem.
No es veu, perquè... no es veu.
És al final, llavors com que tu vaixes ben semblant, sí, sí. Que és just a la primera, després del minut.
No l'has vist, no l'has vist.
No l'has vist, i llavors,
ara,
clar...
Ara en posarem una a la primera.
Ho dic perquè, primera, que ens quedem sense pàrquing, i segona, no sé fins quin punt hi ha dret de ficar una multa amb un cotxe que realment
no,
ara, t'asseguro que no es veu la senyal.
Per això ho canviem, per això fem aquesta
altra. Que... No sé si heu retirat multes que s'hagin posat allà, però valdria el pena retirar-les perquè no es veu la senyal.
Ara ho canviem, això, perquè no som conscients de que no es veia bé.
Molt bé.
Jo tinc una pregunta que em sembla que va sortir al ple passat. Els contenidors de la banda del carrer Bellavista, saps si els han... arreglat?
Jo vaig tornar-ho a passar després del ple al Consell i em van dir que sí que ho havien fet. No sé, has detectat si han tornat a perdre valor? Ho vaig tornar a dir.
Bé, com ha dit la seva intervenció inicial el David, estem un mes de commemoracions i aniversaris. Aquest matí hem estat, com ha explicat l'Albert Jaume I, en un acte molt emotiu commemorant els 80 anys del comiat de les Brigades Internacionals, que es va fer l'Albert per part del president de la República, Joan Negrín. Les Brigades Internacionals, recordem, van estar formades per unes 35.000 persones venides de tot el món a defensar la nostra terra del feixisme i que molts d'ells van donar la vida pels seus ideals i van morir al front. La història més recent, i d'aquí dos dies, fa un any de la proclamació de la República que es va fer al Parlament i a resultes d'aquest acte de valentia tenim 9 presos polítics i 7 persones exiliades. No hem de deixar passar ni un sol moment de recordar que hi ha persones innocents a la presó i a l'exili. Enllaçant les dues fites històriques, la Guerra Civil Espanyola, més tràgica, i la proclamació de la República el 27 d'octubre del 2017 i la posterior repressió exercida per l'Estat, ens preguntem si els que ara estan al comandament de l'Estat espanyol no són els hereus dels guanyadors de la Guerra Civil i per això exerceixen les mateixes maneres sobre els demòcrates. I ens preguntem què serien capaços de fer en el cas de no estar a la Unió Europea. Esperem que els dirigents de l'Estat tinguin un atac de seny, cosa difícil, i deixin d'exercir la repressió contra els demòcrates i alliberin els presos i els exiliats polítics puguin tornar. Gràcies.
Bé, com dèiem, també una mica en aquest tall de recordatoris de la gent, no? El passat 16 d'octubre, Jordi Cujar i Jordi Sánchez complien un any de presó preventiva, processats per rebel·lió, per la manifestació del 20 de setembre del 2017 davant les seus de la Conselleria d'Economia i Hisenda, mentre la Guàrdia Civil i una delegació de judicial registraven les oficines els dies anteriors al referèndum de l'1 d'octubre. Com a dirigents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, Cujar i Sánchez van cridar a la mobilització ciutadana aquell dia en protesta pel registre. Van ser els primers líders del procés en ser empresonats de forma preventiva. La setmana vinent, els consellers Joaquim Forn i Jo Junqueras faran un any que són a la presó preventiva. I el president Carles Puigdemont i els consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín, a l'exili, processats per rebel·lió, malversació de fons públics o desobediència per haver organitzat un referèndum l'1 d'octubre del 2017 i haver donat veu democràticament al poble català. La resta del govern legítim i altres companys i companyes acumulen també mesos i mesos de presons preventives i exili. Tant la desproporcionada presó preventiva com la mateixa acusació de rebel·lió, malversació i desobediència fa temps que són àmpliament criticades no només per l'independentisme, sinó per amplis sectors de la societat catalana, reputats juristes i Amnistia Internacional.
La presó preventiva dels Jordis i de la resta dels líders del procés és conseqüència de la nefasta decisió del govern espanyol de judicialitzar el conflicte. Allunyats dels temps i necessitats de la política, els jutges i fiscals han exercit una mà dura processal que ha tingut innegables conseqüències polítiques. Des d'aquí exigim una vegada més l'alliberament immediat dels presos polítics i el retorn dels exiliats i la retirada de les causes contra els represaliats. Us volem a casa. Davant d'aquestes males intencions hem de ser forts, ho hem d'afrontar junts i combatius. Només així serem capaços de vèncer. Visca la República. Hi ha alguna paraula? Doncs no. Ple, quan sortiu, fixeu-vos en els llums que han penjat aquí fora.